Ràdio Tiana, les notícies.
L'artista Mario Tarragó fa una crida a tot Tiana. Fins al 12 de gener, a través d'una col·lecta per internet, recull els diners per fer realitat la sèrie d'animació en què treballa fa 5 anys. Un aquarel·lista de Badalona, en Diego Sánchez, tria Tiana per realitzar bona part de la seva obra. Acaba de vendre una aquarel·la de Can Fatjó, la mansió modernista, i una altra de la casa de Lola Anglada. El curs de teatre infantil del Casal segueix creixent. Fa setmanes que no queda ni una plaça lliure. La local ha entrevistat a l'ànima del curs, en Iaio. Fa 5 anys que el pintor i il·lustrador Mario Tarragó treballa en un projecte que, assegura, m'està apassionant, però també em requereix molta dedicació i paciència. De què es tracta? És David and Lisa, una sèrie d'animació que es podrà veure per internet. Té aquests dos personatges centrals, David and Lisa, i un seguit d'altres coprotagonistes. L'artista tianenc ens explica una de les reflexions que ens portarà a fer la sèrie.
O sigui, la sèrie és una sèrie crítica al consumisme, a les xarxes socials, al món aquest salvatge que estem visquent de la comunicació immediata, què ens diuen que hem de portar, com ens hem de vestir, què hem de veure, què hem de menjar, no? Tot això. Sí. Però clar, nosaltres no renunciem a consumisme, perquè és part de nosaltres, això. Nosaltres el que sí que critiquem és com ho fem servir, això. Sí. Això, i ens critiquem a nosaltres mateixos, o sigui, perquè nosaltres acabem sent consumistes, també.
I és que David i Lisa tenen una missió molt important, fer-nos reflexionar de forma crítica sobre temes del dia a dia a la nostra societat. Per exemple, explica en Mario Tarragó sobre la banalització del món de l'art, la mala gestió de les polítiques socials o també sobre la tirania de la moda. El famós dissenyador de moda, Karl Lagerfeld, és un dels dolents de la sèrie, per exemple. Tot plegat vol fer-nos pensar també des d'un punt de vista autocrític, puntualitza en Mario.
Però clar, nosaltres també som víctimes d'això, perquè en certa manera una altra persona de fora em veu a mi, que jo crec que no estic a la moda, i em veu a mi i diu, hòstia, aquest tio és un fashion victim, no? O sigui, que tots estem allà ficats, en certa manera.
Hi ha altres temes que ens faran reflexionar també a la sèrie d'animació.
Després del consumisme, les xarxes socials, la locura de les xarxes socials, no? Que és més important fer un selfie que dir el que opines realment d'un partit polític. Tot això, està tot això. O sigui, en realitat estem parlant del món real. Llavors, qualsevol cosa que estigui dintre del món real estarà passant a David and Lisa.
Per a fer possible aquest treballat projecte calen 15.000 euros. Per això, des de fa algunes setmanes i fins al 12 de gener de l'any que entra, l'artista tianenc ha obert una col·lecta per internet. És el que s'anomena un crowdfunding. Qui ho vulgui, doncs, pot fer aportacions econòmiques al projecte en la quantitat que li vagi millor i, si ho vol, de forma anònima. Per fer-ho, cal entrar en un link i s'accedeix a tota la informació sobre el per què, el quan i el com de David and Lisa. En Mario Tarragó està satisfet de com va la recollida de diners. Fins a mitjans de desembre s'havien recollit ja més de 6.000 euros.
Estic molt content ja, abans de començar el Mercami estava content, perquè o sigui, que t'hagis inventat una sèrie d'animació i que amb aquesta sèrie d'animació en 5 anys s'hagin apuntat 15-20 persones que han anat deixant uns, entrant uns altres, i que la gent, professionals molt bons, estiguin darrere aquesta sèrie sense cobrar un duro, ja m'està dient que la sèrie té un ADN bo, no? I llavors això ja això m'ha posat molt content. Però és que a sobre ara la gent estigui responent al Verkam i que crec que el traurem endavant. I estic bastant content, la veritat.
Tota la sèrie està ideada i dibuixada per en Mario Tarragó, però ell mateix remarca que compta amb un equip de 10 persones, il·lustradors, actors i guionistes, sense la col·laboració de les quals David and Lisa no seria possible. Tres dels actors de The Mortimers formen part d'aquest equip humà i molt segurament aviat s'hi afegirà un altre col·laborador de luxe, en Miquel Gelabert, en Miquel Arro, que posarà veu a algun dels personatges.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
De la Casa Pairal de Lola Anglada i dels jardins del mateix nom al centre de Tiana se n'han fet fotografies, dibuixos, pintures o il·lustracions. Els jardins solen acollir concerts, actes polítics, berenars o senzillament passejades i converses. Aquest dijous han estat, com d'altres vegades, font d'inspiració per fer-ne una aquarel·la. L'autor, en Diego Sánchez, ens explica que aquest racó del poble és molt especial.
Muy bonito, hombre. Míralo, ahora cuando ya esté un poquito más reforzado, míralo, ¿no ves? Yo, pues mira, yo voy buscando rincones, pero date cuenta aquí la luz que tiene el colorido y tienes que buscar un contraste.
Fa uns dies, en Diego va pintar una altra aquarela, també de Tiana, i l'acaba de vendre a un afeccionat escocès, el senyor O'Connor, que es va quedar admirat, assegura el pintor, del realisme que en Diego va donar a aquestes cases històriques de Tiana. L'aquarela que pintava aquest dijous a la plaça de la Vila, en Diego també la té venuda.
Bueno, yo generalmente voy a pintar y no vendo, pero si de, yo es mi hobby. Si puede vender alguno, lo vendo. Oye, yo tengo el material, este papel ya me vale a mí 4 euros solamente el papel. Y bueno, y 4 y pico vale cada vez. O sea que lo hago por hobby y si de vez en cuando se pinta alguno.
Darrerament, aquest aquarel·lista badaloní enamorat de Tiana ha pintat i venut una aquarel·la de Can Fatjó, la fabulosa casa modernista del carrer Sant Josep, edificada el 1914. Ha estat la mateixa propietària de la mansió qui li ha comprat. En Diego Sánchez pertany a un col·lectiu d'aquarel·listes de Badalona. Quan fa 14 anys es va quedar vidu, va començar a pintar per mitigar la tristor, ens explica. L'aquarel·la, assegura, li ha servit de teràpia. Els seus companys aquarel·listes de Badalona fa més de 2 dècades que pugen sovint a pintar Tiana.
Y hay aquí en lugares muy bonitos que pinta también la iglesia 14 veces, pinta de la Virgen de la Alegría también, la ermita de la Alegría. Tengo muchos trocitos de aquí que conozco de sobra.
El pintor badaloní ens assegura que seguiré venint a aquest poble i apunta una idea. Diu que amb el material sobre Tiana que tenen pintat entre tots els seus companys podríem fer una exposició al poble, proposa. Qualsevol altre matí el podreu trobar de ben segur copsant la bellesa dels racons de Tiana. El curs de teatre infantil del Casal és tot un clàssic. Està coordinat per l'Albert Freixas, un altre clàssic, el mític iaio, i ja no queda ni una plaça lliure. Sergi Quevedo.
L'agrupació artística del Casal celebra enguany el seu 30è aniversari, una celebració que es va poder fer amb Mary Poppins a l'escenari, però que té al darrere molta més gent, actrius i actors, que van interpretar amb gran èxit aquell musical. Després de 30 anys, no només hi ha la voluntat de seguir el teatre per adults, també hi ha en marxa tota una pedrera de futurs actors i actrius que omplen cada divendres al Casal de Diana. I és que l'Escola de Teatre de l'Agrupació segueix creixent any rere any. Ho fa en proporcionalitat a les seves necessitats que tenen i de manera molt esglaonada. A més, també tenen unes places limitades per les classes impracticables. Ho explica el president de l'Agrupació Artística del Casal, Albert Freixas, el iaio.
Ens en falten un parell per arribar a una 40ena de nens. Està molt bé. De fet, nosaltres hem de limitar les places perquè, és clar, no es pot treballar amb grups, normalment et recomanen només de 12 a 15. 15 seria el límit. I de fet, llevat del curs dels més petits, que en tenim poquets, la resta tots fa comencem a arribar a aquesta línia.
L'escola es divideix en 4 cursos segons les edats dels alumnes. En ells es té en compte no només allò que necessita l'alumne, sinó les necessitats globals dels nens i de les nenes com a persones. L'Albert assegura que cal diferenciar bé cadascuna de les necessitats i respectar les edats.
Per què aquestes 4 franges? Perquè malgrat tot en el fet, en el creixement personal de les persones, aquestes franges d'edat són molt definides. Podríem barrejar, però també són inquietuds i són maneres de funcionar. Inclús pensem que en el grup de 6 a 10, si poguéssim per anar bé, també l'hauríem de tenir fraccionat. 6-7 és molt raonable. És molt. Enguany perseguíem també poder oferir teatre a infants de 4 i 5, de fet l'hem ofert, però bueno, de moment suposo perquè no, potser no ha transcendit prou la informació, ens ha quedat vacant, no hem tingut ningú. Bueno, potser és que són massa petits. Comencem 6 i em sembla bé.
D'uns anys d'ençà i després de dirigir durant molt de temps les classes una persona contractada, actualment depenen d'una empresa que té diversos centres a la zona del Llobregat. Amb ells es volia donar el salt definitiu a les classes. Ara per ara són obertes a tothom i no té limitació. Es tingui l'edat que es tingui. El president considera que les diferències es noten al començament d'any, però que després, diu, desapareixen.
Jo crec que tothom hi té entrada. L'única diferència és, evidentment, serà que aquest noi o noia que s'incorpori pot notar que els altres companys que porten més anys i més bagatge a l'esquena, que tenen molta més naturalitat i soltura al saber estar en un escenari. Però no ha de ser una dificultat perquè sempre el primer trimestre, o sigui, sempre el primer trimestre el dediquem a fer el que és aprenentatge, treball d'equip, expressió corporal, joc, improvisació. Temps suficient al fons per entrar en la dinàmica després,
per escalfar
i a partir de gener començar a preparar l'obra de teatre que portarem sempre sempre a escena al mes de juny.
L'escola, mica en mica, ha anat agafant volada. Ara ja tenen un seguiment molt més ampli i visibilitat. El president de l'agrupació afirma que està molt satisfet com funciona avui en dia. Albert Freixas.
Estic molt content, perquè malgrat que patim, malgrat que a vegades ens fa cosa pensar que no arribarem, perquè, repeteixo, la nostra activitat no genera diner net, no genera diner de benefici. Anem sempre molt justets. Però i ens hem d'organitzar, i encara m'agradaria professionalitzar molt més aquesta escola, però de mica en mica jo penso que ho estem fent bé, perquè estem cada cop tenim més difusió i estem aconseguint guanys, o sigui que és la satisfacció tant dels nois i noies que fan teatre com dels pares, que són els que participen evidentment d'apuntar els seus fills a fer aquesta activitat. Com que la satisfacció és compartida, infants, pares i professorat, considero que l'activitat navega bé i funciona i anem bé.
L'escola de teatre de l'agrupació artística del Casal seguirà sent una molt bona pedrera pels actors tianencs del futur.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana de Futbol juga contra el Cuel Arenys de Munt aquest cap de setmana i el bàsquet espera seguir líder en vèncer el Cabrera, un rival complicat de la part alta. Sergi Quevedo.
Molt a perdre i poc a guanyar és el que tenen en aquest partit que els espera aquesta setmana al Centre Cultural i Esportiu Tiana. Els de Juan Carlos Jiménez juguen contra un dels rivals a priori fàcils de la categoria, com pot ser l'Arenys de Munt. El conjunt de l'Almaresma és cuer de la categoria i per tant hauria de ser un bon rival per guanyar. Però l'entrenador té molta por d'un factor que li pot incomodar molt, l'accés de confiança. Juan Carlos Jiménez.
Sí, bueno, pero estas cosas se han visto en el mundo del fútbol. Teóricamente, en teoría, es un partido accesible en el que nos presentamos allí pues con la moral alta y todo da positivo, ¿no? Pero, por otro lado, las confianzas son traicioneras y son malas compañeras. Por tanto, quizás lo que hay que hacer en principio, lo que tenemos que hacer desde los entrenadores en este caso, es intentar bajar un poquito los humos y si hace falta, que todavía no lo he captado, pero bajar los humos, que es ir con humildad y seguir la misma línea de trabajo, está claro, no confiarnos en nada.
L'equip arriba en una molt bona línia de joc i al mateix temps amb un bon resultat de la setmana passada. Aquesta el vol repetir, guanyar suposaria escalar posicions a la taula i tornar a mirar amunt amb esperances, abans de l'aturada per les vacances de Nadal. El mateix entrenador té molt clar que no sumar 3 punts aquesta setmana seria un problema molt greu. Segons ell, tenen més a perdre que no pas a guanyar.
Es evidentísimo. Eso, pero es que todas las categorías, en todas las edades, en el fútbol base, en los amateurs, en primera división y en todos los sitios. El tema de jugar contra el último y tú estar de entrada ya te relajas, ya no plantea, yo no, nosotros los entrenadores estas cosas, yo personalmente no me fío nunca de nadie, ni independientemente de cómo esté clasificado la tabla. Eso no quiere decir que yo no, está claro que me va a preparar como si fuese cualquier otro partido de liga y evidentemente haciéndoles, remarcándoles que confianza a las mínimas, que confianza a partir del 3-0 o 0-3 en este caso. Entonces, ahí estaremos trabajando.
El partit servirà per tancar la temporada abans de marxar de vacances de Nadal. El Fisilau Basquet Tiana vol tancar aquest primer tram de la Lliga amb un bon resultat i amb un bon gust de gol. Abans de marxar de vacances es veurà les cares amb el Cabrera, un rival que està entre la part alta i la mitja. Per ser exactes, es troba en una situació molt semblant a la del Montgat quan es va enfrontar al Tiana. Si perd, es despenja, ho explica el mateix entrenador José Luis Martínez.
Sí, Cabrera és un equip que ha estat a dalt tota aquesta primera volta, però que està a punt de desenganxar-se. Jo, una mica com vam comentar Montgat, no?, que va ser l'últim partit, Montgat va arribar a ferit, efectivament, Blanes va guanyar, ens l'ha deixat ferit, igual que Cabrera, i per ells és una final. Nosaltres perdre pues, seria un disgust, però encara estaríem ficats, no? I més tenint en compte pues, que Sant Pol i Blanes juguen entre ells, vull dir que un dels dos punxarà segur aquesta setmana, però per Cabrera, pues, perdre contra nosaltres aquesta setmana, pues, bueno, és definitiu, però se'ls obre una bretxa que segurament serà complicada per ells.
El tècnic té molt clara que aquesta premissa. Al mateix temps, també es proposa per prendre de vista un dels rivals de dalt. Si guanyessin ells, podrien marxar al capdavant amb només un altre equip. Aquesta setmana hi ha un duel entre el Blanes i el Sant Pol. El que guanyi es quedarà líder i el següent perdrà una victòria respecte al grup capdavanter. Al mateix temps, perdrà un dels que va líders amb ells i que lluita per pujar. Ara ja no s'amaguen, tenen molt clar que pujar és un objectiu. Escoltem l'entrenador del bàsquet Tiana.
Home, ara ja no ens podem amagar, clar que volem pujar. I vist el potencial que hem demostrat tenir quan estem bé, si aconseguim reestructurar-nos i tornar a entrenar bé, el objectiu és pujar. El que passa és que tenim dos, tres equips, no? Almenys, que són, de moment, Sant Pol, Blanes i Premià, pues, que també són molt cabezones i no es despengen, no? Vull dir... i ens ho faran posar molt difícil. No dic que pujarem segur, però que ara per ara, qualsevol cosa que no sigui lluitar per l'ascens fins l'última jornada, pues no seria estar on ens toca per nivell.
L'entrenador del conjunt tianenc es mostra confiat en la victòria que servirà per marxar de vacances com a líders de la categoria.
L'artista Mario Tarragó fa una crida a tot Tiana. Fins al 12 de gener, a través d'una col·lecta per internet, recull els diners per fer realitat la sèrie d'animació en què treballa fa 5 anys. Un aquarel·lista de Badalona, en Diego Sánchez, tria Tiana per realitzar bona part de la seva obra. Acaba de vendre una aquarel·la de Can Fatjó, la mansió modernista, i una altra de la casa de Lola Anglada. El curs de teatre infantil del Casal segueix creixent. Fa setmanes que no queda ni una plaça lliure. La local ha entrevistat a l'ànima del curs, en Iaio.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.